en profunditat, amb Roger Isern.
Què tal, oients de Ràdio Olot, com esteu? Benvinguts i benvingudes novament a la cita habitual dels dijous al migdia aquí a la sintonia de Ràdio Olot, com és l'En Profunditat, primer programa del mes de maig, perquè recordarà, la setmana passada va ser dia festiu, vam fer minivacances, per dir-ho d'alguna manera, als serveis informatius i no va haver-hi programa, i avui tornem a recuperar el ritme habitual. Anem a parlar d'un tema que segurament aquestes últimes setmanes n'heu sentit a parlar molt, aquí els serveis informatius també us vam anunciar quan era l'inici d'aquesta campanya. Estem parlant de la declaració de la renda. Segurament molts de vostès l'han hagut de fer o estan treballant per fer-la, i avui volem conèixer els detalls i com es fa, perquè ja parlo per primera persona, potser és un món que ens agafa molt, molt lluny i que a vegades costa d'entendre. Per resoldre dubtes, perquè hi ha moltes preguntes a fer sobre la declaració de la renda, avui ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Olot l'advocada i gestora administrativa, alhora també membre de la Junta del Col·legi de Gestors Administratius de Girona, la Glòria Castells. Glòria, primer de tot, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos, què tal?
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
Anem per pams, perquè l'objectiu, hem parlat ara fora de micròfons, Glòria, és perquè la gent que ens escolti, públic molt variat, entengui una mica tot plegat temes de declaració de la renda. Primer de tot, jo crec que és la gran pregunta, no? Ens ha de quedar clar qui té l'obligació o no de declarar, perquè suposo que a vegades és la primera de les preguntes, Glòria.
Sí, molta gent té el dubte de si ha de declarar o no. Però clar, el que es mira més el contribuent és els rendiments de treball. I a part dels rendiments de treball, hi ha altres supòsits que t'obliguen a fer declaració de renda. Repassem-los en plan molt ràpid, i si percep rendiments de treball superiors a 22.000 euros anuals provinents d'un sol pagador, sí que estàs obligat a fer declaració de renda. Si tens més d'un pagador, llavors el límit està a 15.876 euros anuals, sempre i quan del segon i restants pagadors la quantitat sigui superior a 1.500 euros. Aquí hem d'anar en compte, perquè l'any passat el límit per haver de fer declaració de renda si tenies més d'un pagador estava a 15.000 euros, i aquest any l'han augmentat i està a 15.876, que pot ser que hi hagi gent que l'any passat l'hagués de fer i si no se li ha augmentat el sou, doncs aquest any no estarà obligat, d'acord? També és el que deia, si tens rendiments de capital mobiliari, interessos de banc, dividends d'accions, si han estat subjectes a retenció, el límit anual està a 1.600 euros, sobretot que s'ho mirin. Si no han estat subjectes a retenció, tant rendiments de capital immobiliari, com subvencions, qualsevol guany que no tingui retenció, el límit està a 1.000. Vol dir que també és fàcil arribar-hi. I és una mica el consell de que la gent no miri només els rendiments de treball i, davant del dubte, que ho consulti.
Clar, és una de les primeres preguntes a l'hora qui ha de declarar o no. És de les primeres preguntes que arriben, Glòria, la gent que arriba allò amb dubtes i ben bé sense saber què ha de fer.
Sí, sí, és això. No sé si ha de fer renda. Els treus d'informació fiscal, per sort, que allà es veu tot el que han obtingut durant l'any, i els assessores. Pot ser que no estiguin obligats, però que interessi fer-la, perquè potser recuperen diners, perquè se'ls ha aplicat més retenció. Jo, el meu consell és que ho mirin. També hi ha uns col·lectius que estan obligadíssims a fer renda i són els perceptors de l'ingrés mínim vital. Per tal de que puguin continuar cobrant aquest ajut, han de presentar declaració de renda el titular i tots els membres de la unitat familiar, però el poden fer conjunt, evidentment. Els autònoms des de l'any passat, des de la campanya del 2023, han de fer declaració de renda, obligatori. Per què? Perquè com que cotitzen en funció dels rendiments, la Seguretat Social necessita tenir els rendiments, i amb la declaració de renda doncs poden obtenir la informació necessària. Un problema que hi va haver abans de començar la campanya, i això sí que m'agradaria explicar-lo, és que va córrer la notícia, perquè realment va sortir, de que tothom que estés a l'atur havia de presentar declaració de renda. Això va ser un ensurt molt gros per tothom. Per què? Perquè moltes vegades l'has de fer i tributar, perquè pot ser que et surti a pagar, encara que no arribis als mínims. Per sort, el Ministeri de Treball, el 14 de març, just abans de començar la campanya de renda, va rectificar i va dir que per l'exercici 2024 no hi hauria aquesta obligació, que continuarien percebent la percepció d'atur encara que no presentessin declaració de renda. Però bé, per l'any que ve ja es veurà, perquè és un tema que no s'ha tancat, però es va fer aquesta ratificació de l'últim moment, que és important que la gent ho sàpiga, perquè això va, la gent va quedar molt espantada.
Precisament, mira, avui és una cosa que va d'estricta actualitat, que estem ja a inicis de mes i sempre recuperen dades de l'atur de finals d'abril, i segurament algunes de les persones que potser ens escolten els interessa, evidentment, com ara comentava la Glòria. Anem, a banda de parlar d'aquests col·lectius, anem a parlar d'una altra de les coses també importants lligada amb aquesta declaració de la renda, que segurament va lligada, tot va lligat, no?, a la teva situació laboral, però també va lligada a l'habitatge, no? Pel que fa a aquesta gent que s'adquireix aquest habitatge habitual, potser es pregunta si es pot aplicar alguna deducció. I abans d'entrar en aquest detall, Glòria, ja parlo per mi, si ens pots explicar què és una deducció exactament, perquè potser algú no sap ben bé de què va.
Sí, la deducció per adquisició d'habitatge habitual... La van treure a l'1 de gener del 2013. Uh-huh. Per tant, fa molts anys que ja no hi és. No obstant, la gent que havia adquirit abans d'aquesta data i s'havia ja deduït part de la hipoteca, pot continuar fent-ho fins que s'acabi la hipoteca. Però les adquisicions noves ja no donen dret a la deducció. Què és aquesta deducció? Doncs aquesta deducció és que et pots desgravar un percentatge de la quantitat pagada d'hipoteca, que és un 15%, val? Per tant, si tu a la teva declaració de renda et surt que has de pagar 100 euros i pots deduir d'habitatge 300, doncs et tornaran 200 euros, val? No pagaràs el 100 i a sobre et tornaran els 200, perquè són els 300 que dedueixes. És un percentatge de la quantitat pagada de la hipoteca, però malauradament s'ha acabat això.
Mm-hmm. Ara que parlem d'habitatge, evidentment no tothom té un habitatge allò propi. Si parlem de lloguer, també hi ha alguns tipus de canvis en aquesta tributació?
Sí, aquesta sí que és una novetat. Mm-hmm. No és que sigui molt gran, però sí que hi ha molts propietaris que en poden sortir beneficiats. I és que amb la tributació dels lloguers hi ha una reducció de fiscal, val? Que pots anar des del 90% fins al 50%. Què vol dir? Que del rendiment que obtinguis d'aquest lloguer el podem reduir fins a un 90%, vol dir que només et tributa el 10%, i en el pitjor dels casos, un 50%, vol dir que et tributa el 50%. És molt avantatjós, i la gent que tingui immobles a la nostra zona, aquí a Olot, ho ha de vigilar molt. Per què? Perquè aquestes reduccions més grans són persones de mercat tensionat. Vol dir que Olot és una d'aquestes zones que ja saps tu que el lloguer està limitat, doncs per contra podem aplicar unes reduccions molt importants, val? Si s'ha produït una rebaixa amb el nou contracte, si has fet un contracte nou amb un immoble que no tenies llogat i els llogaters són joves de 18 a 35 anys, si has fet obres de rehabilitació, si el contracte està subscrit abans del maig del 2023, que s'ho mirin. No totes les reduccions són igual, però hi ha un ventall ampli i que val molt la pena a l'hora de la tributació.
Per tant, val la pena també tenir-ho molt en compte, evidentment, amb un tema tan d'estricta actualitat com comentes, com és el de l'habitatge, especialment a casa nostra, que ara comentava la Glòria. Olot, per exemple, és una de les zones tensionades que hi ha a casa nostra. Deixem de banda l'habitatge, Glòria, i parlem d'un altre tema que pràcticament cada dia ens sentim a parlar i cada vegada més, que és el tema de les criptomonedes i els bízums, que segurament, potser les criptomonedes no tant, però els bízums sí que pràcticament estan al dia a dia de molta gent. Clar, què passa amb això? Això està vigilat? S'ha de vigilar?
Sí. Ara comença ja a sortir la informació fiscal, però sí que és veritat que amb quantitats elevades a partir de 10.000 euros anuals. Però, evidentment, si una persona té una activitat empresarial o professional i li paguen per bízum, està clar que s'ha de declarar, perquè això entra directe al banc, és com una transferència bancària, però entre particulars, doncs, de moment, fins que no arribes a 10.000, no surt, i, tot i així, no vol dir que hagis de tributar per això, perquè poden ser regalos, poden ser per lo que el fem servir, que és per lo del dia a dia. Les criptomonedes, jo també vull donar el missatge de que no es pensi la gent que pel fet de tenir criptomonedes ha de fer declaració de renda. No. L'ha de fer quan hi ha la venda, quan hi ha un guany o una pèrdua patrimonial. Si no s'han venut, simplement perquè es tenen, pugen, baixen de valor, no s'ha de, això no, no hi ha obligació de posar-ho a la declaració de renda. I una altra cosa que també està molt de moda i que aquest any ens està sortint a la informació fiscal com a novetat, és totes les transaccions que es fan mitjançant plataformes digitals, vendes per Wallapop, el BlaBlaCar, tot això està sortint ara. Vol dir que tampoc vol dir que hagis de fer declaració i tributar per culpa d'això. Per què? Perquè moltes vegades, normalment, quan vens una cosa d'aquestes, la vens per preu inferior al que et va costar. Però si és al revés, que hi tens un guany patrimonial, sí que s'hauria de declarar. Però ja et dic, és la novetat d'aquest any, que està sortint a la informació fiscal, que no vol dir que ho hàgim de posar a la renda.
Clar, no sé si lligat això o no, hi entren també el tema de les apostes aquí, o és un altre tema diferent, això?
No, és un tema totalment diferent. Les apostes és com la loteria. Aquí sí que, si hi ha guany, ja et va directe i has de declarar el guany patrimonial. Sí, sí.
Doncs sempre s'està pendent, perquè cada vegada, com dius, les coses van canviant i segurament el tema dels visums i criptomonedes cada vegada serà més present. Abans hem parlat de les deduccions, has explicat molt bé exactament en què consistien, però perquè la gent ho entengui així a nivell general a Catalunya, quines circumstàncies, perquè cadascú té les seves circumstàncies de vida, quins tipus hi ha, o que, a banda de comentar-les totes, no sé si hi ha algunes més comunes que altres, Glòria.
Sí, mira, a la renda hi ha unes deduccions generals que s'apliquen a tota Espanya, però llavors cada comunitat autònoma té les seves pròpies. A Catalunya, que és la que ens afecta a nosaltres, hi ha unes deduccions que és important tenir-les en compte. Per naixement d'un fill, doncs l'any que neix el fill tens una deducció petita, però la tens. Si per desgràcia hi ha una viduïtat, doncs l'any que quedes vidu o vídua i els dos anys següents també pots aplicar una deducció. Per lloguer de l'habitatge habitual, que l'estatal ja no hi és perquè el 2015 la van treure, doncs a Catalunya sí que hi és, però per uns col·lectius molt concrets, que és per joves fins a 32 anys, o per vidus o vídues de més de 65, o gent que estigui a l'atur, per donatius, tot això, per tenir més d'un pagador, si estàs obligat a fer renda per culpa de tenir dos pagadors, també tens una deducció, tot això. Jo vull dir-ho i remarcar-ho perquè això no surt a l'esborrany. Per tant, millor preguntar-ho i mirar si pot ser beneficiari d'aplicar aquesta deducció. Però no, de les altres, ja dic, a Catalunya no n'hi ha cap altra.
Ara que ho has comentat, l'esborrany, exactament això. Glòria, de què estem parlant? Què és exactament l'esborrany? Perquè segurament quan es parla de declaració de renda sempre sent aquesta paraula. Sí. Què és exactament i en què consisteix?
Sí, l'esborrany jo el considero, i dic a tothom que ho faci així, com un punt de partida per confeccionar la declaració de renda. Moltes vegades està bé, no direm que l'esborrany està malament. Les dades que hi ha estan bé, perquè són les que els han anat informant tothom al llarg de l'any. Però hi falten coses, hi ha interpretacions que no són les correctes i després per això està la feina nostra o de qualsevol altre professional de mirar que això estigui bé i que hi sigui tot. Una de les deduccions o de la falta més grossa que hi sol haver a l'esborrany és l'any que has tingut el naixement d'un fill. No hi surt mai. I clar, això sí que canvia la renda totalment. No per la deducció autonòmica, que és molt petita, sinó per les reduccions de mínim personal que pots aplicar per naixement d'un fill. Importantíssim. I com aquestes coses, doncs moltes altres. Val la pena revisar-lo bé abans de donar-lo per bo, perquè és el resum econòmic de tot l'any.
Clar, aquí, ara que ho comentaves, el paper vostre, en aquest cas, agafa importància, no? Perquè ho entengui la gent, Glòria, per exemple, tu que ho has vist de primera mà, quan arriba un esborrany d'aquestes característiques, quin procés segueix? És a dir, us porta molt de temps a l'hora d'elaborar, cada esborrany és diferent, no sé quin és el procés.
Mira, nosaltres no solem treballar amb l'esborrany, nosaltres treballem amb la informació fiscal, que per nosaltres és bàsic. I jo aconsello a la gent que es confirma l'esborrany, que abans també es tregui la informació fiscal, perquè és molt gràfic, es veu molt bé i allà es veu tot el que hi ha. I allà veurà si falten coses, si hi ha coses incorrectes. És molt gràfic i es veu molt bé. Nosaltres treballem amb la informació fiscal i després amb la informació que ens dona el nostre client és quan li confeccionem la declaració de renda, perquè hi afegim tots els aspectes personals i familiars, que moltes vegades l'esborrany no té en compte. Una cosa que no hem parlat de deduccions generals, els 1.200 euros de mare treballadora, els 1.200 euros per cònjuge discapacitat a càrrec o per fill discapacitat a càrrec o per família nombrosa, tot això que la gent estigui al cas. Ho sol estar, eh? Jo penso que és una cosa que ara ja la gent està molt conscienciada, però sap molt greu que algú es descuidi d'aplicar unes deduccions d'aquestes perquè són importants.
Ara, mira, precisament t'anava a preguntar si la gent cada vegada està més endinsada en aquest món, encara potser els hi falta informació, o cada vegada la gent està més informada i evidentment hi ha més interès a tenir informació sobre aquest aspecte.
No, jo penso que ha canviat molt, la gent està informada, és un tema que li preocupa i que cada vegada té més cura de que estigui ben fet. I ja no és per lo que pots deixar de deduir, és per el requeriment que pot venir si no has de per lo que pots deixar de declarar, que això és més greu, perquè sempre treballem amb la possible sanció, recàrrec, vol dir que val la pena mirar-s'ho bé, però jo penso que la gent està més conscienciada, molt.
Clar, portem molta estona parlant de la declaració de la renda, les deduccions, què declarar, com fer-ho, etc. I ara ho has comentat. Què passa si no declaro? Què passa si, ho hem escoltat més d'una vegada, esquivo a Hisenda? Les sancions, clar, aquí, evidentment, cada cas és un món, però, evidentment, no és cap broma i que les sancions poden arribar a ser molt dures i ho hem vist ja en molts casos. Què pot passar en aquest cas?
Si tu no fas la declaració de renda i Hisenda no t'escriu, no passarà res, vol dir que era retornar, que t'havien de tornar i no t'escriurà. Però si havies de pagar, jo dic setembre-octubre, ja sols tenir la carta de que estaves obligat a fer declaració de renda. I llavors has de pagar el que havies d'haver pagat en el seu moment, evidentment, més el recàrrec corresponent i la sanció corresponent. Vol dir que acabes pagant, jo sempre ho dic, una renta i mitja. Val? Perquè se t'incrementa entre una cosa i l'altra el 50%, ben bé. Per tant, no val la pena jugar-se-la.
No, la veritat és que no, i evidentment hi hem vist moltes notícies, evidentment, potser amb grans personalitats i no tantes grans personalitats, que evidentment han volgut esquivar Hisenda i normalment després acaben sent sancionats. Per últim, ja fa unes setmanes que vam parlar d'aquest inici de campanya, perquè la gent ho entengui, Glòria, aquesta campanya de declaració de renda, fins quan dura, més o menys, hi ha un procés concret, un calendari?
Sí, va començar el 3 d'abril i fins al 30 de juny es pot presentar la declaració de renda dins termini. Per tant, jo aconsello a la gent que s'ho miri amb temps, per si falta documentació. Hi ha moltes vegades compra-venta d'immobles, doncs han de trobar les escritures. Bueno, de la manera de fer-ho bé és no anar a última hora. I hi ha fins al 30 de juny per presentar-ho dins termini.
Doncs mira, crec que el calendari queda clar per la gent que ens escolti i encara no hagi fet la feina, perquè segurament, com diu la Glòria, no és feina d'un dia, sinó que porta feina, dies de molta feina. Glòria Castells, advocada i gestora administrativa, membre de la Junta del Col·legi de Gestors Administratius de Girona, gràcies pel teu temps, gràcies per esvair una mica de dubtes. Jo crec que els genèrics ja els hem esvaït sobre aquesta declaració de renda, perquè els que no hi estem habituats a vegades potser no ens queda del tot clar. Crec que segurament a molts oients els hi ha quedat clar, i el que queda clar és que no s'ha d'esquivar, si s'ha de fer, perquè si no després el càstig pot ser gran. Gràcies avui per venir a l'estudi de Ràdio Olot i evidentment estarem pendents d'aquesta campanya de la declaració de renda que, com has explicat, dura fins aquest proper 30 de juny. Gràcies avui per passar pels estudis de Ràdio Olot.
Gràcies a vosaltres.
Doncs amb la declaració de la renda, com un dels temes que ja hem parlat aquí a la profunditat, tanquem el programa d'avui. Tornem la setmana vinent amb altres temes d'actualitat de casa nostra, que evidentment són d'interès per la nostra comarca i evidentment per arreu del nostre territori. Fins dijous vinent i evidentment estarem pendents d'aquest tema i d'altres als serveis informatius de Ràdio Olot. Adéu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.